amb Sara Casas.
Bon dia. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà, alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses en el sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats per heu de lleu. Són dades que coneixem en un estiu devastador, amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant tot l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva, Cantàbria, divendres passat. Però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Una autèntica emergència social, assegura la portavoç del lobby feminista Esperança Bosch.
Naturalment que el masclisme mata. Naturalment que és una qüestió misògina i que és una violència endèmica i estructural. I això sí que és una emergència social, veus? Perquè aquest estiu està sent terrible.
L'experiència demostra que el risc de patir una agressió masclista incrementa en períodes vacacionals, una violència que els moviments feministes demanen no normalitzar. De fet, reclamen més recursos per lluitar contra aquesta problemàtica que denuncien que s'està transformant pels discursos negacionistes d'algunes formacions polítiques i per la manca d'espai que ocupen en els mitjans. Tot d'una, ampliem aquest assumpte. Protagonista, aquest dijous 6 d'agost, Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crisi migratòria. El president de Ceuta es reuneix a Palma avui amb el rei.
Concretament serà a les 6. Juan Jesús Vives es reunirà amb Arivent, amb Felip VI, i ara mateix manté una trobada al consulat demà amb la presidenta Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. El govern ja ha dit que no tenen capacitat per acollir-ne més.
Tot això quan continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears.
La Guàrdia Civil interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí en dues embarcacions, una a Eivissa, l'altra a Mallorca. Poc abans de les 8:30 s'ha interceptat un primer grup, 11 persones a la carretera de Ses Salines, a Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat un altre grup, 6 persones, a la carretera del Far de Ses Salines a Santanyí.
Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística.
Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o que comparteixin cotxe per arribar al poble.
El trànsit que preocupa aquest dia i també dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. De fet, els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
Les dues associacions principals, de CAIP i de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç directament s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que el servei, en tot cas, estarà garantit.
Pel que fa als esports, el Reial Mallorca s'endú el trofeu Ciutat de Palma. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Victòria del Mallorca per 3-0 contra el PSG, bicampió d'Europa, que hi va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del juvenil. El vermell causaren bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga. Lubumbo, Virgili i el capità Raillo, autors del 3 gols. El darrer partit amistós d'aquesta pretemporada del Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre contra el Bielberg, l'Alemany, que enguany ascendit a la Bundesliga, un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I el triatleta porrerem Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma.
I per ara no ens en desfem d'aquesta intensa calor que es nota també, Olivia, davall l'aigua.
Sí, la boia de la Emeta Andratx, atenció, ha mesurat 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut al Mediterrani, des que hi ha registres.
La previsió per les pròximes hores del temps amb Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui hem començat la jornada amb la presència d'alguns intervals de núvols. De fet, ara mateix creuen pel sector de Mallorca i de Menorca i a l'espera d'aquest núvol d'evolució diurna que aquestes immediates hores podrien créixer i que puntualment podrien deixar alguns ruixats intensos i acompanyats de tempesta, principalment a l'interior de Mallorca. La resta no esperant precipitacions. A més, durant el capvespre, el que arribarà també serà la base alta dels núvols de les tempestes desfetes de la península Ibèrica que ens podrien deixar el cel una mica més tapat, sobretot durant la segona meitat de l'hora baixa. Tot això amb unes temperatures diurnes que ara mateix queden entre els 34 i els 35-36 graus a l'interior de Mallorca, lleugerament per davall de les d'ahir, i una temperatura superficial de la mà que està rècord aquests darrers dies. Han batut la temperatura màxima, en el cas de la boia de Sa Dragonera, amb un registre de 33,02 graus, rècord absolut de la Mediterrània Balear.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Continua l'arribada de persones migrants a les illes. En aquest cas ha estat a Eivissa, també a Mallorca. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que viatjaven en dues embarcacions.
Poc abans de les 8:30 d'aquest matí s'ha interceptat un primer grup d'11 persones que caminaven per la carretera de Ses Salines, al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas però a Mallorca, s'han detectat altres 6 persones a la carretera també del Far de Ses Salines, però a Santanyí. En el que d'un d'any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
Precisament la migració irregular en les seves diferents variants marca la reunió que en aquesta hora ja té lloc al Consolat de Mar. Començava a la una entre la presidenta Marga Proens i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Una reunió de cortesia, hem de dir, abans que el dirigent ceutí es reuneixi avui hora baixa amb el rei Felip VI al Palau de Marivent. Allà fins al Consolat de Mar hi anem. Es troba la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, sabem res ja de la trobada?
Bon dia. Bé, la trobada ha començat a la una en punt, però encara no ha acabat. S'ha fet aquesta trobada on els dos mandataris s'han saludat amb una abraçada i tot seguit han posat uns instants davant les càmeres sense fer cap declaració. Després han accedit a l'interior de l'edifici per fer aquesta benvinguda i tampoc s'espera que es faci cap declaració a la sortida. Es tracta d'una trobada institucional de cortesia, com heu comentat, que s'emmarca en la visita que Vives fa a Mallorca abans de ser rebut pel rei Felip VI a Marivent. Avui hora baixa, a les 6, es farà aquesta rebuda. El monarca va convocar Vives després de la crisi encetada a la ciutat fa una setmana, arran de l'entrada de milers de persones migrants procedents del Marroc, i respon a la preocupació en què el rei està seguint els esdeveniments. Aprofitant aquesta cita, la presidenta de Proens ha convidat el president ceutí al consolat amb dos dirigents de dues comunitats afectades de ple per la crisi migratòria, que és un tema que està marcant un lloc molt destacat en la seva agenda política. Com han dit, la trobada encara no ha acabat, els presidents segueixen reunits i quan acabi Vives continuarà amb la seva agenda institucional.
Gràcies, Neus. En directe des del Consolat, com dèiem, el dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir tots aquests menuts, prop d'un miler, que ja han arribat des de la setmana passada, i el govern en diverses ocasions ja ha dit que no hi ha capacitat per acollir-ne més. Actualment, de fet, l'arxipèlag atén prop de 900 menuts migrants. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors migrants són majoria entre els menors atesos a l'illa d'Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195 menors migrants. Ens explica totes aquestes dades Helena Gregori.
Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El Servei Eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
Sobre el terreny, a Ceuta, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a la ciutat autònoma el proper dia 15. Diversos mitjans, com Televisió Espanyola, citen un informe intern del cos armat en el qual es confirma la possibilitat que torni a registrar un nou assalt, tot i que també confien que en aquesta ocasió el Marroc el pugui desactivar.
Les crides a tornar a entrar per la costa a Ceuta s'estarien fent a través d'aplicacions i també xarxes socials com TikTok o canals de WhatsApp, tot amb l'objectiu de coordinar una acció conjunta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez.
Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
A més, els cossos recuperats de l'aigua han començat avui a ser ja identificats a una oficina que s'ha obert per recollir les denúncies de persones desaparegudes, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers ceutis, això amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius que s'hi han habilitat.
Pel que fa als menors que continuen desemparats pels carrers de Ceuta, UNICEF calcula que hi ha d'haver 1.200 ara mateix a la ciutat.
El portaveu de l'entitat, Ildefonso González, reclama protecció per ells, sobretot més recursos per una ciutat que ara es troba desbordada.
En alguns casos estan escondidos, tienen miedo a salir, con lo cual la cifra tampoco es definitiva, pero estamos viendo que podría haber en torno a 1.200 menores no acompañados, con lo cual supera con creces la capacidad que tiene esta ciudad para acoger de forma eficaz a un volumen tan alto de niños.
Ho dèiem abans, l'acollida de menors es troba sobre el debat polític, però el PP s'ha obert a acollir-los als seus territoris, com marca la llei, segons ha declarat avui el coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo.
Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
Ara ve un canvi de posició que l'enfronta al seu soci de govern en autonomies com Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó o Aragó, ja que Vox manté la seva intenció de bloquejar els trasllats. Són les 2:14.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears han sumat avui els minuts de silenci de condemna dels assassinats masclistes convocats arreu de l'Estat per part del Ministeri d'Igualtat. Avui s'ha fet per mot del darrer cas confirmat, l'assassinat de Paula Santander, divendres passat, i mentre s'investiguen com assassinat masclistes, les morts de dues dones ahir, una a Llanes, Astúries, i una altra a Múrcia.
La concentració a la capital balear s'ha fet al migdia, a les 12, davant delegació del govern, en presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i, sobretot, condena la violència masclista per part del govern i ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
Que quan arriba un assassinat, produït un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. A més, 3 menors d'edat són víctimes d'aquesta violència masclista.
La xifra, però, es podria elevar a 35 en les pròximes hores perquè, com dèiem, aquesta concentració s'ha produït mentre s'investiguen com a assassinats masclistes 2 morts que ahir varen colpejar de nou la societat i que han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema biogen. Les 2 víctimes mortals, la de Llanes i l'altra de Múrcia, estaven registrades dins d'aquest sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
El primer cas es va registrar a Llanes, un agent de la Guàrdia Civil que just havia estat expulsat del cos per violència masclista. Es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa 3 fills òrfans, 2 bessones de 14 anys i un altre jove de 18.
Hores més tard, a la província de Múrcia, es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-s'hi a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
L'assassí va fugir, però finalment ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava anar cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota custòdia de la família materna.
Víctimes en 11 llinatges, mentre les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, al sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents. És de 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior. L'Agència Europa Presca també revelen que 2 dels casos estan considerats com a risc extrem.
I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta, per exemple, la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressió. Són aquests 2 els casos més greus ara mateix actius a les Balears. De la resta, 53 són de risc alt, 779 de mitjà i 3.472 de risc baix, que és l'inferior de protecció. En aquest cas s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas. Homes masclistes. Qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible i demana fer un pensament. No se pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones quan es produeix a l'estiu.
Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Mos ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis i tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
La presidenta del Lobby de Dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys després que a principis d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera. I aquests partits polítics han augmentat, han enviat un missatge a els homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però molt de marge de maniobra i de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals, que lamenta s'està complicant encara més amb les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes educatius per educar i conscienciar amb valors feministes.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ajuntament de Palma.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:22. Seguim amb més qüestions de l'actualitat. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar amb 4.500 residents més que l'abril, això és un 0,3%, i arriben ja al 1.266.279 habitants.
És un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants entre 20 i 40 anys, que és un perfil molt relacionat amb la demanda d'obra que hi ha a les Balears i també està influenciat pel procés de regularització. Són dades, en tot cas, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, que posicionen la comunitat, les Balears, de nou, com una de les que més sump, la segona, concretament, de tot l'estat en la comparativa trimestral.
Són dades que coneixem enmig del debat sobre la massificació turística i amb la vista fixada en la propera cita contra la saturació dissabte a Solla. L'Ajuntament s'està organitzant, ja que es preveu massiva. Aquest indret no s'ha triat per casualitat, és un dels nuclis més afectats precisament per la pressió turística a la serra, un símbol, podríem dir, del moviment proteccionista. Però tant l'organització com el consistori saben que acollir la protesta serà tot un desafiament per la idiosincràsia del municipi, la seva ubicació i els accessos per carretera limitats. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori ha decidit tancar algunes terrasses i anul·lar el mercat exterior mentre espera que la delegació del govern espanyol doni permís per variar l'itinerari en punts determinats.
Aquestes mesures, ha puntualitzat l'Ajuntament, no significa que els comerços, restaurants i establiments hagin de romandre tancats. Poden continuar oberts al públic sempre que ho creguin oportú i sigui viable, tenint en compte que no podran ocupar la via pública, com és el cas del carrer de Sa Lluna i també la plaça de la Constitució. També serà necessària la retirada dels vehicles que estiguin estacionats al llarg del recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa i també les zones dels estiratges i a Celler. El tinent de Batla de Sóller, Carlos Darder, ha explicat que el consistori ha intentat intermediar l'Associació de Comerciants del Poble per poder canviar el recorregut de la manifestació, però la delegació de govern, que és qui té aquestes competències, va confirmar l'Ajuntament que no es podia fer cap tipus de canvi.
com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
I al carrer opinió de tot tipus, mentre els negocis del centre del poble són crítics amb aquesta manifestació, els residents sí que creuen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística.
Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure. Per és d'aquí, realment.
Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
La lluita es una cosa que está bien porque han de lluitar por nuestro pueblo, pero no nos han de olvidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
Mentrestant, l'entitat convocant la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promourà el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta. Aseguren, però, el taxi que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble. De fet, han sol·licitat ordres concretes a la Conselleria de Mobilitat. El president de la PIMEM, Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen en busos importants, es negaran a fer el servei per no perdre dopes.
El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar i sortir, mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, es deixar d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma cap a Sóller en taxi costa de vers 27 euros. És una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
I encara en aquest debat, Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del PP a les Illes i del PSOE a l'Estat per sengles polítiques turístiques i ha demanat un canvi urgent.
Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant els 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
Més coses, Alaió també ha presentat la seva estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua, però a diferència d'altres ajuntaments, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions, Samat Houman.
Alaió per ara no es preveu obligar els ciutadans a reduir el consum d'aigua. El que es farà és una campanya informativa per conscienciar sobre fer-ne un ús responsable. A més, es preveu que l'any que ve l'Ajuntament subvencioni la recuperació de cisternes i altres sistemes de recollida d'aigua de pluja. Aquesta estratègia respon al fet que Alaió considera que el consum d'aigua al seu municipi és raonable, se situa quasi un 20% per davall de la mitjana balear. Un dels motius, recorden, és que la seva xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca. Llorenç Mascaró és el regidor d'Urbanisme.
La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
En qualsevol cas, no s'ha de baixar la guàrdia i per aquest motiu aplicaran noves mesures als equipaments de l'Alaió, reducció de durada dels polsadors de les dutxes, suspensió del rec o reducció al mínim de l'aigua consumida a les instal·lacions esportives municipals.
Ryanair celebra la condemna d'un passatger conflictiu en un vol a Mallorca per part d'un tribunal polonès reafirmant la política de tolerància zero davant les conductes inadequades.
L'aerolínia irlandesa ha acollit amb satisfacció la decisió dels jutjats de Poznan de condemnar un passatger que va alterar l'ordre en el vol que cobria la ruta entre Mallorca i aquesta ciutat. Concretament, l'ha condemnat a pagar una multa de 700 euros, a més d'abonar altres 580 directament sobre el membre de la tripulació que va afectar.
I el govern alemany qualifica d'intent d'atemptat híbrid el succés que es va produir de matinada a l'aeroport de Leipzig amb un dron explosiu.
Concretament, s'ha localitzat un dron equipat amb una càrrega explosiva que, segons els mitjans locals, no ha explotat degut a un defecte del detonador i va poder ser finalment desarticulat pels artificiers. El dron va ser localitzat al voltant dels avions de transports ucraïnesos.
I el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a Hiroshima. Són les 2:30, titulars a les Balears i ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de quatre víctimes, incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment total de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificat de lleus.
Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, 27 anys, mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat. A les darreres hores, però, també previsiblement s'hi afegiran altres dos que s'estan investigant, dos casos més, un a Múrcia i un altre a Astúries.
El president de Ceuta es reuneix a Palma avui hora baixa amb el rei enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
Serà a les 6 quan Jesús Vives es reunirà a Maribén amb Felip VI. Ara mateix manté una trobada al consolat amb Marga Proens. El dirigent saudí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat a les ciutats de la setmana passada. El govern ja ha dit que aquí a les Balears no hi ha capacitat per acollir-ne més.
Continua, mentrestant, l'arribada de persones migrants a les illes. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
La primera ha estat a poc abans de les 8:30 del matí. Concretament, s'ha interceptat un grup d'11 persones que caminava a la carretera de Ses Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, es repetia l'estampa, en aquest cas, a una altra carretera del far de Ses Salines a Santanyí.
Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern i l'Ajuntament.
Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats, en canvi, veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants, per la seva banda, demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar a aquest poble.
Preocupació quant al trànsit també el dia de l'eclipsi solar. Els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
Les dues associacions principals, la de CAE i la de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que així i tot, el servei estarà garantit.
A Eivissa continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre.
Segons ha pogut saber IB3 Notícies, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre. Això sí, cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici.
I continua la calor extrema, que també es nota davall l'aigua.
Sí, perquè la boia de l'Emet, Andratx, ha mesurat, atenció, 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut a la Mediterrània des que hi ha registres.
Informatiu migdia. Esports.
Esports que fem amb Toni Fuster, bon dia de nou.
Com anem? Bon dia,
i que començant Sara, parlant de futbol, de bones notícies, el Real Mallorca passa per damunt el Paris Saint-Germain en el Ciutat de Palma.
Victòria del Real Mallorca per 3-0 contra el conjunt francès, bicampió d'Europa, però que hi va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del filial. Tot i així, no han de restar cap mèrit a la victòria dels mallorquinistes, que varen oferir una molt bona sensació en vista a l'inici de la competició de Lliga a l'estadi de Sant Moix la setmana que ve contra el Real Valladolid. El golejador del Mallorca varen ser Sitolu Bumbo, quart gol de la pretemporada, Jan Virgili i el capità Antonio Raillo. A la primera part, l'entrenador Luis García Fernández va ficar un 11 que molt bé podria ser el titular contra el Valladolid. En Bernau té nas a la porteria, a la defensa Calatayud, Valgen, Raillo, Lato. Al mig camp, aquest doble pivot format per Sergi Darder i Manu Morlanes. A les bandes, Cito Lubumbo i Jan Virgili, Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes com a gran referent a l'atac. En el segon temps, el míster va canviar a tots els futbolistes, només es quedaren sense jugar Aymar Peña, del filial, i el tercer porter també del filial, Nil Torreguitart. En acabar el partit, a la zona mixta, va parlar el migcampista artenanc Sergi Darder.
Contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses... juga com entrena, que és l'important. El de pits no ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant, i de moment les coses estan sortint, així que contents. S'il·lusió i el que... l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
Sergi Darder diu que, tot i la victòria del Mallorca, encara falten coses per millorar.
Físic, ritme, moltes coses que el míster, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és un tio que no te deixa de... de treballar, de fer-te millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús en els descans m'han de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobarem durant la temporada. Però és pretemporada, me'n falta moltíssim. Hem d'estar contents, evidentment, però no m'ho hem d'enganar.
No mos hem d'enganar. Deixa un avís per tots els aficionats mallorquinistes.
No han començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusionin que ja han pujat, ni molt menys, és per temporada. Queda moltíssim per estar al 100%, però això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo. I el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant.
I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company, Jan Virgili, un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de categoria superior. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb els seus serveis haurà de pagar la clàusula de rescissió de 12 milions d'euros. Escoltam Sergi Darder parlant de Virgili.
Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per la seva carrera, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però crec que com aquí no es tira cap puesto, això ho sap ell, però el que t'he dit, tampoc li hem de posar cap pistola en el cap, ell és gran de com per sobre el que ha de fer, el seu entorn és gran de per sobre el que ha de fer. Però de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
I en el Paris Saint-Germain hi ha un tècnic mallorquí que és campió d'Europa, per banda l'ajudant de Luis Enrique, Rafael Pol, que va rebre un homenatge a banda del partit per part dels directius del conjunt mallorquí. Pol va atendre el mitjà, valorant així el seu equip.
Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres, i jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, han d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
Dimecres que ve, el PSG jugarà la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Rafael Pol també va aprofitar el moment per parlar d'aquest Real Mallorca.
Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, és llarga, és complicada, és difícil i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar a primera.
I la tenda oficial del Real Mallorca tenia ahir a la venda camisetes del PSG. Això no va agradar a l'afició mallorquinista. Algun d'aquests aficionats que ha entrevistat IB3 s'han mostrat dolguts amb aquest fet.
Tot això és la tenda del Mallorca, no del PSG. No tenim que vendre l'equipació d'un altre equip.
M'estim més no fer comentaris perquè és una vergonya vendre equipació de l'equip rival. Crec que no ho he vist mai, és el primer pic que ho veig.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a opinar? El PSG, un desastre. Que el PSG no pinta nada en la tienda, pero bueno, lo que hay.
Yo no respal, no, no m'agradaria, però bueno, ja està, no, no podem fer res nosaltres.
Això per treure dos bes, és l'únic que he trobat, que això per treure dos bes, només.
Negoci, negoci. Pròxim partit del Real Mallorca, dissabte a les 9 del vespre contra l'Elverberg, alemany, que enguany ha ascendit a la Bundesliga, un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. Deixem el futbol per la mare de bàsquet. Les jugadores mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han concentrades en la selecció espanyola. La Vinicelamera i la Palmasana són a Madrid per començar a preparar el Mundial. L'equip que dirigeix Miguel Méndez ha fet ja el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, Alemanya. Sentim Alba Torrents, jugadora de l'Azul Marino, que es prepara per al Mundial.
Lo que intento siempre es preparar todas las facetas, tanto físicamente, mentalmente, en la pista y poner todo el trabajo, ¿no? Todo lo que está en mi mano para estar hoy lista para sumar, para aportar. Y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
Des de la seva veterania i experiència, Alba Torrents, sens dubte que és una veu autoritzada per parlar també de les seves companyes de selecció.
Yo las veo y yo siento ilusión. A mí me ilusiona este equipo, ¿no? Y ves el talento que ya han demostrado, jugadoras muy jóvenes jugando a un nivel que no va acorde, ¿no? Digamos con o sí, porque lo están haciendo y también creo que lo más importante es con muchas ganas.
I a banda de la selecció espanyola, un apunt del bàsquet Menorca, la sortida de la Fundació Èstia com a principal patrocinador no altera els plans del conjunt menorquí. El club assegura que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada en tranquil·litat. L'esportista mallorquí Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma. Xemena afrontarà de set Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esports, solidaritat i investigació. Sentint l'atleta porrerenc Bernat Xemena.
El principal és honrar Anna Marta, donar visibilitat, i si podem aportar o recaptar fons per aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor. És que neix simplement de la ràbia, de la impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
Tens ara per parlar d'handbol. El Tresmap i el Handball Club a Eivissa ja està en marxa, mantenint el bloc de la temporada passada. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El Tresmap només ha signat un ex, com el pivot argentí Juan Montoto i els defenses Iván Calvo i Bruno García. El tècnic Eugenio Tilbes valora aquestes dues darreres incorporacions i la dificultat de la competició, la divisió d'Honor Plata.
Tenemos dos incorporaciones, más una recuperación, digamos, y contentos. Lo que buscamos con ellos es pues seguir compitiendo, sobre todo eso. El objetivo es ser competitivos. La liga se está poniendo cada vez más cara. Hay rivales de mucha entidad con presupuestos bestiales, mejor incluso que equipos de Liga Sobal. Dar ese plus con Iván a nivel defensivo, que es un jugador muy conocido de la categoría, que se sabe todo bien, esperemos que nos dé un plus más, lo dicho, y con Bruno, pues que nos dé un poquito más de lanzamiento exterior, que quizás estos años nos estaba faltando.
Al Trasmapi manté el bloc.
La continuidad del bloc es positivo, lógicamente, porque nos ahorramos mucho tiempo de inicios, porque La gente ya sabe la idea de juego, ya sabe cómo trabajamos y eso es mucho más fácil para transmitirlo a los nuevos. Lógicamente, si solo tienes dos incorporaciones, nos facilitará el proceso, que el año pasado quizás fue complicado, nos costó arrancar, quizás partidos que perdíamos por uno, a ver si somos capaces este año de esas diferencias, llevarlos a nuestro terreno y ser capaces de empezar un poquito mejor la liga que el año pasado. La pretemporada es larga y sobre todo eso queremos cargar bien para que haya una buena condición física e intentar evitar lesiones también, ¿vale? Es un poco ahí el límite entre cargar y evitar. Y la verdad que lo he dicho, que los jugadores han venido muy bien.
El Trasmapi Handball Club Eivissa començarà la lliga el cap de setmana del 27 de setembre a Santander.
Gràcies, Víctor Sancho. I acabam els esports parlant de ciclisme. Mavi Garcia va quedar a la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa així dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. La sisena etapa del Tour té un recorregut de mitja muntanya de 153,4 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I en Ritmar va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'Ertenem va arribar segon, a 2 segons del líder. A la classificació general, en Ritmar és cinquè. Avui, tercera etapa, on la muntanya és protagonista. 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i final en el Berneari de Corconte. El ciclista d'Artà té avui el Port de l'Escudó en 7 quilòmetres al 9% per intentar atacar el lideratge que té avui segons.
Gràcies, Toni. En un quart arribem a les 3, fem una pausa i en tornar parlarem de l'eclipsi. Queden 6 dies.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El sector del taxi mira amb molt d'escepticisme a la jornada de l'eclipsi dimecres que ve. De fet, les dues patronals, CAEP i PIMEM, preveuen directament un caos per les restriccions decretades per l'administració. L'associació vinculada a la CAEP, en concret, vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha ara a Mallorca, un terç, d'haver 500, s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. Així tot, asseguren que el servei estarà garantit.
El mateix president de CAEP Taxi, Antoni Bausà, no farà feina, ja ho ha dit, a la jornada del dia 12. Diu que ja té una edat i que no necessita. I com ell afirma, altres companys que se n'afluixaran de circular perquè les condicions no seran adequades. Tot i que entén les mesures de prevenció i restriccions fixades, també opina que s'estan generant un pànic innecessari.
Però s'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi està sent recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
Per part de l'altra patronal, la Piment Taxi, també hi ha escepticisme sobre com es garantirà la mobilitat durant el dia de l'eclipsi. El president Biel Moragues preveu que es formin molts embossos i que la circulació, per tant, sigui incòmoda. Tot i que també, en aquest cas, garanteix el servei, avisa que si la situació es descontrola, es retiraran.
Si hi ha problemes d'emboss, que signifiqui que un senyor surt per estar en el cotxe aturat a un emboss, els companyeros se retiraran. De ser el conseqüent, si et surt a guanyar dos vets i et transportar gent, si resulta que al final hi ha un bloqueig i resulta que no te pot moure ni cap enrere, ni cap aquí, ni cap allà, doncs...
Mentrestant, les administracions insisteixen que la millor manera de circular aquest dia serà a peu, en bicicleta o en transport públic, però així tot se sap que molts ciutadans triaran el cotxe o la moto per moure's. En aquest sentit, també la DGT reforçarà la vigilància, sobretot en les zones d'observació.
Trànsit recomana planificar els desplaçaments, escalonar les tornades i extremar la precaució al volant. Durant el dia i la nit, desenvoluparà mesures preventives, vigilància sobre carretera i informació permanent als usuaris. També realitzaran controls de droga i d'alcohol als indrets més massificats. Els panells de les diferents vies s'anirà actualitzant en tot cas la informació sobre possibles incidents.
En l'àmbit sanitari, els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes aquell dia, dimecres que ve, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
És una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial aquest dia, el 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí, però alliberaran quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García és consellera de Salut.
No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. És a dir, no se queda suspendido nada.
I el sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
Jaume Baquer així tot matisa que no serà això extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta, i ja en temporada alta és habitual ja el cartell de complet.
Es podrà estar confirmat. Però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
I B3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi, més de 12 hores d'emissió en directe i amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
La Radiotelevisió Pública Balear mobilitzarà prop de 20 equips, 3 drons i un desplegament multiplataforma sense precedents per seguir en directe un dels fenòmens naturals més extraordinaris que viurem aquí a les illes. L'operació Eclipsi a B3 començarà a primera hora del matí amb el programa Al Dia i també amb l'Ara Anam de Televisió, que oferirà connexions en directe entre entrevistes, experts i recomanacions per observar aquest eclipsi en seguretat. Tots els informatius de la casa dedicaran una cobertura especial a aquest esdeveniment astronòmic amb connexions en directe arreu de l'arxipèlag i la darrera hora dels talls de carreteres.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho hem avançat en titulars, continuant sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. Ana Fernández.
Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de Vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paquita Hispan i Carolina Cárdenas.
A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datàfono nos da bastants problemes. Y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local.
Es en el momento del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tinc problemes.
Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el móvil.
Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El ritme de l'estiu de Vivaldi, inspirats per Santiago Rusiñol, amb els plànols avançat i a punt per ajustar-se amb la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les Arts, al Solà, on ara mateix només hi ha el Conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i per al qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir 1.200.000 euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Tres dels arquitectes responsables d'aquest projecte, la Unió Temporal d'Empreses formada pels despatxos d'arquitectura Coll Clerc i Barceló Balançó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb quatre edificis diferenciats, els tres nous al nord, units amb el Conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també volen ser un espai obert a la ciutadania. De fet, expliquen, vol ser un born, el born que va descriure Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ens ha explicat Jaume Coll.
La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar. Però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no? I plaça perquè els estudiants sortiran, no? Sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
En aquest bord que unirà l'Eixample i Amanecer, en aquesta infraestructura del segle XXI que acollirà estudis tan antics com la vida, la música, la dansa, el teatre o el disseny, neix també com un repte mediambiental amb edificis bioclimàtics de primer nivell. Toni Barceló.
Tenim la ventilació creuada i després fem servir també a la il·luminació natural, evidentment, de tots els espais tenen il·luminació natural, i el sistema fotovoltaic per la generació d'electricitat i, a més, controlem el cicle de l'aigua de tot el conjunt.
Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i no cap al fons, al Magnànim, com passava amb el Conservatori, i els primers pisos del complex estaran també units a través de passarel·les.
Tot això és el que hem conegut avui del projecte, però quan serà una realitat, Sandra?
I del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, conscient que sovint els terminis són mal de complir, només s'ha compromès a una data, a finals de l'any que ve, la licitació del projecte.
L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra, i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
Bueno, para mí ha sido muy guay, porque... Nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me ha gustado mucho. De esto cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Y, claro que yo quiero.
És la veu de Nenesi, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles.
I que podem veure a la Fundació de Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat vol posar rostre a allò que sovint només són xifres, els informatius. Una tasca, la de fotografia aquestes persones, que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrach i Mari Calorín Lucat.
Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, es veu que la primera impressió va ser de la nau un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
Per a mi sempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortesa Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
I situacions que a vegades són més complicades. Per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xalles, també hi siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest, tot el col·lectiu.
Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a Mallorca.
¿Cómo quiere que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada.
Un espectacle de drons a la platja de Serenal i la pirotècnia Cavaller de les Falles de València com a encarregada del castell de focs artificials seran les principals novetats d'enguany a les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni de Portmany.
També enguany hi haurà un festival de swing amb actuacions i classes al carrer i un concert tribut a Extremoduro, un espai també per les activitats més tradicionals com la festa de cartaginesos i romans i una ballada de pogo.
Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà, alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada 4 víctimes incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats, però, de lleus. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat, però és que en les darreres hores s'investiguen 2 casos més a Múrcia i Astúries. Cati Salom és la directora de l'Institut Balear de la Dona.
Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
Pendents avui de la reunió del president de Ceuta a Palma amb el rei i enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
A les 6, Juan Jesús Vives es reunirà amb Marivent, amb Felip VI. Abans, al migdia, han tingut una trobada al consulat demà amb la presidenta del govern, Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. D'altra banda, Ceuta ha afirmat que el govern central li consta la cridada per xarxes una nova entrada massiva prevista per al dia 15 d'agost.
Tot això quan a les illes continua l'arribada de persones migrants. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en 2 embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
Poc abans de les 8:30 s'han interceptat un grup d'11 persones a la carretera Set Salines al municipi de Sant Josep. 2 hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat altres 6 persones a la carretera del Far de Set Salines a Santanyí.
Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la saturació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern espanyol i de l'Ajuntament.
Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita sigui massiva. Molts veïnars veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar fins al poble. Carlos Darder és el primer tinent de Balda.
Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui m'ho visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
Els taxistes auguren un col·lapse el dia de l'eclipsi solar i reduiran la flota disponible.
Les dues associacions principals de CAEP i PIMEM preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure. Afirmen, però, que el servei estarà garantit. Antoni Bausà és el president de CAEP Taxi.
Però s'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'està recordant molt el temps de la pandèmia. Y claro, pues aquí hay un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
Amb aquestes declaracions arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació continua puntual als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixem en Tèntol.
Més informació a IB3 Ràdio.